Ara amb en Joan Pons. Joan, ara sí, oficialment, bon dia.
Hola, bon dia, oficialment.
Parlem de mocumentaris. Explica'm el concepte.
Mocumentaris. O sigui, mocumentaris. Una cosa és el documentari o el documental, i el mocumentari seria la paròdia del documental, o el documental en broma. Un documental que és fals i que tot plegat és com una gran comèdia.
Doncs tenim una bona excusa per començar a fer un recull de mocumentaris que ens agraden. L'excusa és una sèrie que es diu Documentary Now. It was the longest and arguably greatest game in tennis history. It
was 7 days in hell. Aquesta és una sèrie d'aquest any que es diu Documentary Now, que va començar amb 7 Days in Hell, de la que escoltava una espècie de tràiler, que era un fals documental sobre un partit de tennis de Wimbledon que mai va existir, que va durar 7 dies i van passar bogeries a cada punt. A cada set hi havia un gag, un gag absurd de l'Iran i estambòtic, no?
Sí, sí.
Llavors, amb aquesta sèrie es va presentar a l'HBO i va fer aquest pilot, que era el 7 Days in Hell, però no els hi va acabar de fer el pes, no sé per què.
Però sí, és fantàstic.
És fantàstic.
Perquè heu de pensar que els jugadors, un d'ells està inspirat en l'Andrea Gassi dels anys 80. Recordeu Andrea Gassi amb els cabells llargs jugant a tennis amb texans curts?
Samalé màxim.
Sí, sí, 100%. I en aquest documental el personatge que seria, vindria a ser Andrea Gassi, esnifa cocaïna a la pista perquè està molt cansat, es beneficia una fan i un fan també després.
Tota la pista, a la gespa. No
ho expliquis tot,
No, 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 però és que ho he de veure.
No, però hi ha un moment sensacional a mi que en un judici Andrea Gassi fan com una espècie de microhistòria dins de la història, que és un tio que feia els dibuixos durant el judici estil Walt Disney. Sí, el jutge li feia cara així com d'animal.
I el que més ens agrada és que hi surten personatges clau de la història del tennis participant d'aquesta gran broma. Per exemple, Serena Williams o
McEnroe,
John McEnroe.
Sí. Llavors és com jugar a la idea aquesta de que els mateixos protagonistes que podien haver aparegut en un documental seriós també apareixen en un documental en broma. El cas és que Documentary Now no se la va quedar HBO, però se la va quedar la IFC, que és com el canal indie, i han fet una sèrie que es diu Documentary Now, on estan implicats gairebé tots els còmics del Saturday Night Live de fa 3-4 anys. I és una sèrie que per als amants del documental té molt de suc, perquè cada capítol és com una paròdia d'un documental famós. Es presenta Helen Mirren, ja en sèrio, però en broma. Sí. Llavors un és com Nanook l'esquimal, però és Tutuk l'esquimal. L'altre és com Grey Gardens, però són unes altres dos boges. L'altre és The Thin Blue Line. Hi ha un que és el millor, que és Buscando al Chingón, que és com una paròdia d'aquests documentals que fan a Vice, a la revista Vice, que són així molt sensacionalistes i periodistes molt poc preparats, però molt trempats, que ells van on siguin. Si s'ha de parlar amb un narcotraficant i està en una de les seves festes, endavant. Endavant.
Cap problema.
Tot per la pasta.
Llavors és com una de les grans fites del documental paròdic que, si ho penses bé, existeix, no diré des de la mateixa època que el documental, però sí ben bé des dels 60-70.
Repassem-ne tres que a tu t'agraden particularment i que expliquen molt bé tot això que ens vols recomanar avui. Per començar,
un de Woody Allen.
Home!
Leonard Zelig?
Yes, definitely. Who is he?
You!
Que diferent es diu Zelig. Diuen Zelig, no Zelig, com hem dit nosaltres tota la vida.
Zelig tota la vida, amb C final. Doncs Zelig era una pel·lícula aparentment petita de Woody Allen, perquè era com un fals documental d'una horeta i poc, dels 80, on ell feia un personatge que canviava d'aspecte i de manera de ser en funció de qui tingués al voltant. No? Llavors, la gràcia d'aquest documental, més enllà de que jugués amb totes les textures com de material d'arxiu, diferents tipus de blanc i negre, com fals material fotogràfic, era que de tant en tant sortien, igual que dèiem en 7 Days in Hell, personatges reals i bastant gruixuts, opinant de Zelig com si hagués existit. En aquest cas, Susan Sontag o l'escriptor Saul Bellow sortien allà opinant, que creaven la confusió aquesta de ostres, però aquest tio va existir o no? Després veies les imatges de Woody Allen, que en una fotografia estava normal, en l'altra estava com si fos una persona de raça negra i en l'altra com si fos gordo, i deies, no pot ser, això és mentida. Però la idea aquesta d'incorporar gent seriosa per demostrar que el rigor dels documentals de... És que surt aquest expert,
sí,
expert.
Ja te'l creus, ja te'l creus.
Ja te'l creus, no? Llavors...
Un pel·liculon, ens agrada molt, Zèlic.
És de l'any 83, eh? Jo pensava que era més que era anterior, de l'època també que Woody Allen va fer... Bé, de fet, va ser la seva primera, What's Up Tiger Lily, aquella mena de bogeria on ell doblava una pel·li que no era seva i tal, no?
Sí, no, de la primera època, la de Bananas i tot això, és molt gamberra. Aquesta ja és una gamberrada més intel·lectual, diguem-ho així.
Doncs ens apuntem Zèlic, un documentari de l'any 83 que signava Woody Allen. N'hi ha més.
About a year ago, I had a call from my mother. She said I should drop in on Auntie Hannah sometime because she was wondering if I'd be interested in a lot of old films that she had stored in a shed at the bottom of her garden.
Aquest senyor que escoltàvem era Peter Jackson, el creador del Senyor dels Anells, la trilogia en cinema, però també de Mal Gusto i pel·lícules gore com Brain Dead, que a mi m'encanten. I el 1995, quan tot el món estava celebrant el centenari de la creació del cinema, i va fer un fals documental que es deia Forgotten Silver, del que hem escoltat un tall, que era una mica el que deia en aquest tall, que la meva mare ha trobat unes cintes aquí al porxo de casa i diu que me les miri. Llavors descobria com a un creador que havia inventat tot el llenguatge del cinema.
Colin McKenzie es diu aquest home fictici.
Colin McKenzie suposadament va ser el creador de tot.
Del color...
El color, l'animació, el Spielberg...
El sonor abans d'això que estem sentint, que és el cantant de jazz. Ell ja ho havia fet.
És una mica com Zildàvia de Roger Saró. Allà es va inventar tot.
Llavors, amb aquesta idea de fer un gran acudit sobre els pioners del cinema, va colar. Hi havia gent que es creia que era veritat. Hem de reescriure tota la història, que és una mica l'efecte que han buscat altres mockumentaris, com el que intentava desmuntar l'arribada de l'home a la lluna, o el de Jordi Évole sobre el 23F de fa un temps que...
Molta gent s'ho va tragar, molt bèstia. La conversa del dia següent de Carajillo era molt forta.
I hi ha moments que el documental et dona claus per veure que allò no és possible. O sigui, arriba un moment que deia en la pel·lícula Forgotten Silver, gravava al carrer a una pallissa un home i deia no, aquest home també va inventar el vídeo aquell de Los Angeles que van cascar a un ciutadà i els van crear els disturbis. També ho havia fet Colin McKenzie. I era, home, no pot ser.
T'estàs passant, no, ja?
T'estàs passant.
En fi, i aprofitant que aquesta és la setmana de cinema documental, no a Barcelona només perquè teniu l'inèdit, però també a Girona perquè s'està fent aquest Music and Films, que és un cicle que dura un parell o tres de setmanes, per què no parlar d'aquesta banda de rock tan contundent i que es va creure segurament molta gent? Es dirien Spinal Tap.
11 amps go up to 10.
Exactly.
Does that mean it's louder? Is it any louder?
Well, it's one louder, isn't it?
Aquest tall que hem sentit és el mític moment on ells els expliquen que tenen els amplis a l'11, no al 10. Llavors toquen un punt més fort que qualsevol altra banda.
És the loudest band in England, aquesta. La banda més forta, que toquen més forts de tot Anglaterra. Jo, This com... is Spinal Tap, és el documental.
Quan veig algun heavy amb una samarreta de Spinal Tap, o sigui, tinc ganes d'abraçar-lo. Sí. Només faré aquest titular.
A mi m'agrada molt els heavies la capacitat d'abraçar l'autoparòdia que tenen.
Home, o sigui, són els millors.
Perquè Spinal Tap era un grup fictici, encarnant per actors, entre ells Christopher Guest, el guionista del documental, que es va acabar convertint en un grup real, i feien gires, i feien concerts, i tenien fans.
Ara ja no, eh? Ara ja estan acabats.
Home, estan una mica granadets. De fet, si heu vist Better Call Saul, l'spin-off de Breaking Bad...
Brutal, m'encanta.
El germà de Saul és el cantant de Spinal Tap.
Llavors... Espera't, Cristo, amb Rob Reiner, és aquest?
No, Rob Reiner no, és un actor rosset...
Espera.
No. Qui és, has dit?
El cantant de Spinal Tap és el germà de Saul Goodman a Better Call Saul.
En sèrio? Wow.
Aquest que té por de les ones electromagnètiques
sí,
i no surt de casa.
Exacte, que es posa paper de plata a sobre.
Llavors, ells s'han seguit amb la seva carrera de veritat, que és ser actors, i els hi ha anat prou bé. I una mica tanco el cercle, mira que maco, amb el que havíem dit abans, que era Seven Days in Hell, perquè els creadors de Spinal Tap també sortien tots del Saturday Night Live.
Fantàstic.
Llavors, perquè el mockumentary o el documental Cat Moca tingui realment un prestigi, ha d'haver implicada gent de la comèdia, de veritat.
Doncs ens quedem amb aquests quatre documentals que ens proposa avui en Joan Pons. N'hi ha molts més, però de moment apunteu-vos-els. Estem parlant de la sèrie Documentary Now, també de Zelig, de Forgotten Silver i de This is Spinal Tap. Mentrestant, aneu a l'inèdit i veieu-hi pel·lis com, per exemple, la de Orion, que bé podria semblar un documentary, però es confirma que és real.
No? O Waken, que hi ha molts heavies per abraçar.
Exacte.
En 3D, a més, uns pits, unes coses, uns cabells.
Avui abracem heavies, però ara ens quedarem amb una veu més fineta, la de la Clara, de Renaldo i Clara. Joan, fins dimarts que ve.
Fins dimarts.